son. Está a punto de empezar el Ningú es Profeta. Indaga en el baúl de Bilbo a ver si encuentras una radio. Busca el anillo único del Hobbitón y no tendrás problemas. Pero no se te ocurra buscar una radio. ¿Qué se le va a hacer? Tendré que escuchar el programa invocando mi magia. Al ninguno es perfecta. Es como un mago. Nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a l'hora de sempre. I avui tenim un programa especial. La setmana que ve arriba al Saló del Còmic de Barcelona. I nosaltres avui parlarem amb en Toni Giral, el responsable d'activitats, coordinador una mica del Saló del Còmic de Barcelona, amic del programa, i el tindrem avui per parlar d'aquest saló. Però a banda d'això tindrem, com sempre, moltes estrenes, cinema, en Jacint Casademont, les notícies calentes, i la Marta Sanz amb les seves xafarderies de Hollywood. Marta, des de producció, què tal, com estàs?
Molt bé.
Sí, què ens portaràs aquesta setmana?
Doncs la veritat és que porto notícies molt variades. Des de la, bueno, la premiere de Mad Men.
Sí, sí, sí.
Que surt en el primer episodi, es veu.
Què surt?
Una actriu guapíssima. Però que és la filla,
sí,
d'una gran actriu. Que dius, ostres, ja comencem a conèixer les mares de les actrius, eh?
Fins aquí. Desvetllarem el nom després.
Home. I que en John Hamm se la menja amb els ulls.
Sí, només és amb els ulls, perquè sent en John Hamm se la podria menjar d'altres maneres.
I el capítol, sí, promet.
Val, molt bé. Parlarem d'això a la secció de xafarderies. Si tenim temps, parlarem també de sèries. Parlem d'iZombie, que és una que s'ha estrenat fa uns dies, basada en un còmic. Després en parlarem, si tenim temps, perquè anem una mica apurat de temps avui, ja us aviso. Primer de tot, el concurs de Panini. Teniu fins al 28 d'abril per contestar la següent pregunta. Quins són els dos nous membres de l'equip de Vengadores, l'era d'Ultron? Fins al 28 d'abril ens heu d'enviar la resposta al vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu, el nostre correu electrònic, el ningunoes@outlook.com. Farem sorteig a final de mes i el guanyador s'endurà un lot de còmics ben guapo, gentilesa de Panini. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte. Primer de tot, a través de la nostra pàgina web, que és el ningunoesperfecte.cat. Des d'allà trobareu les múltiples maneres per escoltar el programa. També des de la nostra pàgina de Facebook, perquè aquesta setmana hem reconvertit el Facebook i ara és pàgina de Facebook, eh? És a dir, si teniu algun problema, aneu, tenim pàgina. L'adreça és la mateixa, això sí, facebook.com/ningunoesperfecte. I des de la pàgina web de Facebook, ja a partir d'aquesta setmana, hi podreu trobar els podcasts, tot l'historial de podcast del programa, així teniu més accessible. També la nostra compte de Twitter, que és @ningunoes, que allà anem penjant enllaços, també les crítiques que fem des del nostre blog de crítiques, etc. I també des dels nostres canals iTunes i iVoox, cliqueu Ningú no és perfecte, ho escriviu, busqueu el nostre canal de podcast, us podeu subscriure o escoltar el programa d'aquella setmana. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I abans d'anar al cinema, una petita cosa, una petita sorpresa que comencem a desvetllar avui i ja us donarem més detalls. El Ningú no és perfecte està a punt de fer el programa 600. Coincidirà la setmana després de Los Vengadores, l'era d'Ultron. Per tant, hem pensat, escolta, celebrem-ho així com correspon. I ho celebrarem fent un programa especial dedicat a Marvel Studios. I a més ho farem des d'un lloc públic per qui vulgui venir a veure com es fa el programa ho pugui fer. Serà el dimarts 5 de maig a les 7 de la tarda al Museu del Cinema de Girona. Estarem allà fent el Ningú no és perfecte, que tindrà una durada una mica més llarga de lo que és habitual. Tindrem tots els membres del programa, parlarem sobre Marvel Studios i a la part final farem una tertúlia llarga sobre Vengadores, l'era d'Ultron, que ja l'haurem vist. Recordem, dimarts 5 de maig a les 7 de la tarda al Museu del Cinema de Girona. Ja us anirem explicant més novetats. De moment, això. I ara sí, al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Disculpe, señora. No habrá visto a alguien que se parezca a este hombre, ¿verdad?
Este es... David. Ana, te presento a David.
Hola, mucho gusto.
David era amigo de tu hermano. ¿Conocías a Caleb?
Sí, señora. Me pidió que viniera a ver cómo estaban usted y toda su familia. Quiero que me enseñes quién te pegó ayer.
¿Qué harás?
Nada malo.
I això és The Guest, d'Adam Wingard, amb Dan Stevens, Micah Monroe, Brendan Meyer i Lance Reddick. The Guest va ser una de les pel·lícules més destacades de Sitges 2014, la qual ha triomfat per tots els festivals de cinema fantàstic on s'ha passejat. El director és Adam Wingard, el mateix de Tu eres el siguiente, l'slasher més transgressor i destacable dels últims anys. Wingard, juntament amb el seu guionista habitual, Simon Barrett, fan un pas endavant en la seva carrera amb The Guest, amb què van treure de dins, en paraules textuals de Barrett, la nostra pel·lícula nostàlgica definitiva i pagar els deutes amb els mestres que realment ens varen inspirar a convertir-nos en cineastes. Corroboro aquestes paraules perquè l'ombra de John Carpenter, per exemple, planeja en molts moments de la pel·lícula. Degués estar impregnada completament de pel·lícules dels anys 80, fins al punt que ella mateixa ho sembla. Wingard i Barrett han aconseguit modernitzar la manera d'explicar històries tal com es feia als 80, amb tota la diversió del cinema de gènere i, també, amb elements d'humor negre. La idea inicial sobre una història al voltant d'un soldat amb un trastorn posttraumàtic va arrencar al vol quan Wingard va decidir convertir-lo en un socià de Mike Myers. Us explico una mica la història, l'argument rapidet. David és un soldat acabat de llicenciar que truca a la porta de la família Peterson. David, aparentment, només els vol donar un missatge de part de Caleb, el fill gran de la família, recentment difunt amb el que havia servit a l'exèrcit. David es mostra servicial i cortès i poc a poc va omplint a la família el buit deixat per Caleb. Però no només això, consola la mare, ajuda el pare a afrontar les seves frustracions laborals, a l'adolescent de la família a defensar-se dels seus assetjadors i Anna, la rebel, a defensar-se del perdedor del seu xicot. Des del primer moment l'espectador percep que David amaga alguna cosa i així també ho detecta Anna, que començarà a investigar-lo, sobretot quan una onada de violència arrasa el seu normalment poble tranquil. Un dels secrets perquè The Guest hagi funcionat tan bé ha estat el seu protagonista principal, Dan Stevens, que recrea a la perfecció un paper que sembla fet a mida per Ryan Gosling, fent que David sigui un personatge que, segons Wingard, passés de ser encantador a inquietant en un instant i viceversa. Pocs personatges aquest any seran capaços de ficar-se a l'espectador a la butxaca com el David de Dan Stevens. D'aquest pot semblar una pel·lícula de sèrie B, però en només un pressupost de 5 milions de dòlars construeix un relat pertorbador que posa en qüestió l'omnipresent doble moral. Impressionant les cançons i com aquestes estan integrades a la pel·lícula. Un compendi brutal de música electrònica dels 80.
Hace 3 meses un museo español envió un cuadro de Goya para que lo limpiasen. El cuadro ha desaparecido. Es un hombre muy malo. Quiere financiar una violenta revolución a nivel mundial. Hay innumerables vidas en juego. ¿Y usted?
I això és Mordecai, de David Koepp, amb Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany i Jeff Goldblum. Mordecai ha estat el fracàs més sonat d'aquest any, cosa que ja es veia venir veient el tràiler. Amb un pressupost de 60 milions de dòlars, només n'ha recaptat 7 als Estats Units i 22 a la resta del món, malgrat els noms importants del cartell. Mordecai és un intent fallit de fer paròdia del cinema d'espies i atracaments, que el fracàs comercial l'ha convertit en una riota mediàtica. Lord Charlie Mordecai és un excèntric tractant d'art que decideix deixar-se un llarg i sofisticat bigoti que provoca el rebuig de la seva esposa Johanna. Juntament amb Jock, el seu infatigable criat i guardaespatlles, Mordecai intentarà recuperar un antic quadre de Goya que se suposa robat i sobre el qual el govern britànic li segueix la pista, ja que sospita que el quadre oculta un número de compte amb bona part de les riqueses robades pels nazis.
Som tan afortunats, tan afortunats.
Espero que nosaltres també siguem afortunats de veure La dama d'oro de Simon Curtis amb Helen Mirren, Ryan Reynolds, Katie Holmes i Daniel Brühl. Maria Altman és una dona jueva que després de la Segona Guerra Mundial torna a la seva Viena natal amb la intenció de recuperar les possessions que els nazis li varen confiscar a la seva família. Per aconseguir-ho, comptarà amb l'ajuda d'un inexpert però valerós advocat. El cas els portarà des del govern austríac fins a la Cort Suprema dels Estats Units, però no només això, també portarà a Maria a enfrontar-se amb el seu passat. Aquesta és la segona pel·lícula de Simon Curtis, director de Mi Semana con Marilyn. La dama d'oro es basa en fets reals i hem de dir que l'autèntica Maria Altman va morir el 2011 amb 94 anys. I ara doblets de pel·lícula. Primer doblet, Aguas Tranquiles, de Naomi Kawase, amb Nihiro Murakami i John Jikushinaga. Els habitants de l'illa de Manioshima viuen en harmonia amb la natura. Estan convençuts que en cada arbre, pedra i planta hi viu un déu. Kaito és un adolescent que s'ha hagut de traslladar a l'illa després del divorci dels seus pares. Durant una nit de danses tradicionals, descobreix un cadàver que flota en el mar i, juntament amb la seva amiga Kyoko, intentarà descobrir la veritat dels fets. Mentre Kaito haurà de bregar amb el dolor que li provoca que la seva mare busqui amants a la zona, Kyoko intentarà acceptar la pròxima mort de la seva mare. Kaito i Kyoko a poc a poc s'enamoraran i es veuran obligats a madurar. La segona també ens ve del Japó, La casa del tejado rojo, de Yoki Yamada amb Takako Matsu i Takataro Kataoka. Adaptació de la novel·la de Kyoko Nakajima. La pel·lícula s'ambienta durant el 1920 a Tòquio. Taki és una jove que treballa de criada per a la família Irai, formada per Masaki, el pare de família, que treballa en una empresa de joguets, Tokiko, l'esposa, i el fill de 5 anys. Tokiko rep la visita d'un vell amic, el que provoca una aventura extramatrimonial. Mentre això passa, Taki protegeix a Tokiko i cuida la família, però no trigarà a veure's obligada a prendre una difícil decisió. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Dues més, l'último lobo, Wolf Totem, de Jean-Jacques Annaud, amb Feng Xiaofeng i Shaun Dou. Adaptació de la novel·la de Lu Jiaming, que dirigeix Jean-Jacques Annaud en una nova pel·lícula protagonitzada per animals, després de dirigir El Oso i Dos Hermanos, o sigui, experiència ja té. Ambientada a finals dels 60, Chen Zhen és un jove estudiant que és enviat a la Mongòlia interior per exercir de mestre de pastors. Chen acabarà aprenent més del vincle que aquests pastors senten cap als llops. I El capital humano, de Paolo Virzi, amb Fabrizio Vintiboglio i Valeria Bruni Tedeschi. Pel·lícula italiana que fusiona crítica social i intriga criminal i que incideix en el context de crisi actual. Durant la vigília de Nadal, un ciclista és atropellat de nit per un luxós totterreny. El desgraciat accident canviarà el destí de dues famílies, la del milionari Giovanni Bersnacchi, un especulador financer que ha creat un fons que ofereix un 40% d'interès anual atraient i esprement a inversors crèduls, i la de Dino Sola, un ambiciós agent immobiliari, l'empresa del qual està a punt de fer fallida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. I tanquem l'espai d'estrenes amb les dues últimes pel·lícules espanyoles. Felices 140, de Gracia Cregeta, amb Maribel Verdú, Antonio de la Torre i Eduard Fernández. Pel·lícula que parla de la complicació de les relacions humanes quan es barregen els diners pel mig. El dia del seu 40è aniversari, Elia, una veterinària soltera, convida uns pocs amics i familiars en una casa rural. Allí els comunica que li han tocat 140 milions d'euros en la loteria. El que en principi eren alegries compartides es convertirà en cobdícia per aconseguir quedar-se amb els diners d'Elia. I tanquem amb La matanza, de Javier Rebollo i el bar Gordejuela, amb Itziar Atienza i Miquel Losada. El director la defineixen com un thriller dens i dur. Fran és un jove empresari, al veure perillar la seva fortuna per problemes de parella, trama un pla per desfer-se de la seva dona. El que ignora és que s'haurà d'enfrontar amb una policia especialitzada en assassins en sèrie que té motius personals per perseguir els assassins de dones. I això és aquesta setmana. Sobretot, jo reitero, es recomano The Guest una vegada més. Dit això, Jacint, endavant. I aquesta setmana també ens acompanya en Jacint Casademont amb les seves notícies calentes. Hola, Jacint, què tal?
Bones, molt bé, aquí preparat ja.
Va, comencem. Primera.
Primera, Tron Ascension, que serà la tercera part ja de la franquícia, una franquícia que la primera no va funcionar gens, però es va convertir en pel·lícula de culte, i mira, al final tindrà tercera part. Joseph Kosinski, que va ser el que va impulsar la segona i la va dirigir, sembla que farà aquesta tercera. Està previst ja que rodarà entre octubre i febrer, i l'argument apuntaria amb Sam Frindenau com a protagonista, i el seu eix argumental tractaria sobre el programa que va crear, que era el Quora.
A mi no em va desagradar del tot, La segona és una pel·li que normaleta i visualment me va encantar, i la música i tal, bé, bé.
Bé, com que Disney ho està aprofitant tot, ja no ve d'una més que la segueixi explotant, com per exemple també passa amb Mulan, perquè Disney també vol adaptar Mulan a la pantalla gran, amb personatges reals.
No caldria, ja la de dibuixos ja no era gaire bona,
No. Bé, de moment ja tenen dos guionistes assegurats, que són Elizabeth Martin i Lauren Hynek, que seran els encarregats d'això, d'escriure el guió. Després, una altra que tindrà tercera part, Machete Kills in Space. Danny Trejo ha confirmat aquesta mateixa setmana que ja està treballant amb Rodríguez per fer la tercera entrega, que començarà la preproducció aquest mateix any i que costarà 15 milions de dòlars.
Aquests projectes són d'aquells que, va començar la broma, que potser s'hauria d'haver quedat amb una sola pel·lícula. La segona era una continuació, que va ser un fracàs molt gran, i jo em pensava que ja no hi hauria tercera, després del gran fracàs de la segona, però veig que sí, perquè, si més no, la segona estava anunciada, aquesta.
Sí, sí, sí. I es veu que l'impuls ha sigut una mica que torna a haver-hi Star Wars, Guardianes de la Galàxia, i han dit, va, un exploit d'aquests cutres, però amb Machete.
Sí, s'han agafat qualsevol cosa que han trobat.
Sí, per tirar-ho endavant. Després, Ninja Turtles 2, que ja sabíem que hi hauria aquesta segona part, ja vam apuntar una mica el càsting i tot això, i ara sabem qui interpretarà el personatge Casey Jones, que ja apareixia en els còmics i a les sèries d'animació, que serà ni més ni menys que Stephen Amell, el mateix d'Arrow, que trobo que hi encaixa perfecte.
No recordo on els dibuixos d'aquest personatge.
Era aquell que portava la màscara de hockey.
Ara no el situo, però ja el buscaré, tu tranquil.
Sí, i a la primera pel·lícula també hi apareixia. I crec que hi feia un cameo la segona o la tercera, si no recordo malament.
Vols dir de les originals, no? De dels
sí.
Anys 90.
És un típic justicier urbà que va armat amb un bat de béisbol, un estic de hockey, etc, etc.
Molt bé.
I parlant de DC com era Arrow, ara toca parlar de Flash, perquè, tot i que encara falta molt pel 2018, DC ja comença a moure peces i es veu que vol a Philip Lord i Chris Miller per dirigir la pel·lícula de The Flash. L'únic problema és que Sony també vol aquests directors perquè facin una pel·lícula del seu nou univers de Caçafantasmes. Ara faltarà veure qui els convenç més.
A mi, ja t'ho dic, no em convenç ni uns ni altres de projectes. Vull dir que...
Sí, jo hauria preferit que s'haguessin quedat fent la segona Lego i,
sí.
I potser fins i tot una tercera de 22 Jam Street.
Bé, a mi tampoc m'agrada gaire aquesta saga, però vaja, sé que a tu sí.
Sí, bueno, millor uns quants, que els clés que ha fet impressionants. I ja per anar acabant, dues notícies més. Massacre, que Ryan Reynolds aquesta setmana ha començat a parlar bastant. Ja hem vist un mercenari vestit, que amb una foto molt sexy. També les primeres imatges del rodatge, i ara ha fet públic que la pel·lícula definitivament serà R. O sigui que sang i fetge, tacos, tetes, tot el que fa gran el personatge.
Sorprèn una mica l'actitud de Ryan Reynolds envers aquesta pel·lícula. Ho dic perquè, esclar, és que no té res a veure amb... No sé si podem comptar l'aparició de Lobezno Orígenes o ens oblidem.
Espero que ens oblidem, és que no tenia res a veure amb el personatge. Jo, com a fan absolut del personatge, vaig odiar aquella adaptació. És que no tenia cap sentit.
No, i a més... A mi m'ha fet molta gràcia aquella foto que ha mostrat al cantó de la vora del foc.
Sí, supersexy, vamos.
El que passa que no sé si li veurem molt la cara, perquè, clar, la gràcia, almenys als còmics, és que no li veiem la cara.
Bueno, sí, se li ha vist moltes vegades.
Però, clar, deformada, teoria no arribaríem a identificar Ryan Reynolds.
No, bueno, les fotos que s'han vist del rodatge se'l veu a ell ja amb el maquillatge aquest i s'intueix que és ell, tot i que amb això les ferides aquestes que té a la cara. I ja per acabar, la notícia que em sembla que deu ser de l'any, amb aquesta ja sens dubte, perquè és oficial que s'està preparant una adaptació de la sèrie dels 60 de Batman en pel·lícula d'animació amb les veus d'Adam West i Barb Ward.
Bravo, No, no puc dir res més.
Sí, que per fi el nostre somni de veure l'autèntic Batman tornar a la gran pantalla és real.
Sí, sí. Ja fora Tim Burton, fora Christopher Nolan, el que estàvem esperant era el retorn d'Adam West com a Batman.
Doncs sí, serà en animació, però benvinguda sigui i que mantingui el mateix esperit.
Jo, després de la tornada d'aquest projecte, Jacint, mantinc la porta oberta pel projecte Ewoks. És a dir, si això pot tornar als Ewoks també.
Has de fer un crossover i fem un multiverso.
No donis idees, eh?
Sí, aquests són capaços.
Sí, sí. Bé, no passarà perquè una cosa és Disney i l'altra no, però Warner, no? Però...
Ah, no vas sentir l'April Fool Day?
Sí, vaig llegir moltes tonteries.
Que Disney comprava DC.
Ja els agradaria a molts fans de DC que això passés.
Bé, de moment ens haurem d'esperar.
Molt bé, res més, Jacint?
Res més, és tot.
Doncs vinga, una forta abraçada i fins la setmana vinent. Adéu.
Fins la setmana que ve, vagi bé. Adéu.
Aquest any arriba una mica abans del que és habitual i ens agafa tots així una mica... Dius, oh, ja arriba? Doncs sí, ja arriba. El Saló del Còmic de Barcelona ja és aquí. La setmana vinent, dijous, comença aquest saló que s'allargarà tot el cap de setmana. Comença el dia 16, acaba el diumenge 19 i el tindrem just abans per Sant Jordi. O sigui, aquells que vulguin ràpidament que comencin a comprar còmics per regalar per Sant Jordi, no només llibres, o sinó les dues coses, un llibre i un còmic, que no està malament. I per parlar del Saló del Còmic, cada any tenim aquí el nostre amic del programa, l'Antoni Guiral. Toni, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com va això?
Molt bé, molt content de tornar-te a sentir.
Igualment.
Fa molta il·lusió tenir-te aquí.
Igualment, home.
A veure, ostres, aquest any, parlant del Saló del Còmic, hi ha tantes coses que no sé per on començar, eh?
Sí, és complicat. La veritat és que l'oferta és bastant impressionant, sí.
Sí, sí, jo diria que potser és dels anys que... Ja l'any passat, déu-n'hi-do, aquella exposició de còmics en guerra, que suposo que tothom recorda qui va passar pel Saló per la seva grandària, dimensions i per... I aquest any hi haurà una cosa semblant.
Sí, tenim una... El tema, diguem-ne, central és bàsicament la ciència-ficció i la fantasia heroica, i hi haurà una exposició també bastant important, no tan gran com la de Còmics en Guerra, però déu-n'hi-do. Hi haurà uns més de 300 originals i estarà dividida en 10 parts. Farem una part, diguem-ne, dedicada també a Juego de Tronos, on tindrem alguns originals, algunes reproduccions i fins i tot merchandising, i tindrem també les cobertes que ha fet el Enrique Jiménez Corominas per les edicions del llibre.
Això en aquest pavelló més gran, diguéssim.
Sí, això, diguem-ne, enguany tenim el Palau número 2. Aleshores, el Palau número 2 serà tota la planta baixa i tot el primer pis. Aleshores, totes les activitats relacionades amb els còmics fantàstics, diguem-ne, estarien a la segona planta. O sigui, la primera planta baixa.
S'augmenta de metres quadrats respecte a l'any passat, per tant...
No, hi ha pràcticament els mateixos, perquè l'any passat teníem la planta baixa del Palau número 2 i el Palau número 1, i enguany, doncs, bueno, el que tenim és això, la primera planta del Palau número 2, per tant, estem pràcticament equiparats.
Bé, Déu-n'hi-do, vull dir que també tindrem molt d'espai per córrer, la cosa que s'agraeix, perquè vas...
Sí, a més, parlant per córrer, doncs també hi haurà la plaça Univers, que és una plaça molt gran, on bueno, també hi haurà bastantes coses.
Sí, sí, moltes activitats que ens teniu preparats, espero.
Sí, moltíssimes, ja ho veuràs.
Jo per començar us felicito pels cartells d'aquest any, M'han agradat tots dos.
Sí?
Sí, i sobre, l'últim que heu tret m'encanta.
Sí, és una il·lustració del Daniel Acuña que va fer per un llibre, i la veritat és que, clar, quan anàvem a veure, vam pensar que aquesta il·lustració és molt, molt vintage, no? Vull dir,
sí,
que
sí.
Reprodueix molt bé l'esperit, no?, sobretot el tema de la ciència-ficció clàssica, diguem-ne.
És en aquesta part dedicada més a la ciència-ficció on crec que col·laboreu amb el Festival de Sitges, no?
Sí, sí, hi ha una col·laboració amb el Festival de Sitges, però bueno, diguem-ne que hi ha col·laboració amb moltíssimes entitats, perquè, perquè us feu una idea, tindrem també algunes activitats al voltant de la ciència, O sigui que tindrem taules rodones i conferències, que tot això ha estat coordinat pel Jordi Ojeda, que és un professor de la Universitat de Barcelona, i tindrem personalitats científiques i persones de l'Agència Espacial Europea, de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya i d'altres institucions. Això per una banda. Per una altra banda, l'exposició que us parlava abans no es, diguem-ne, redueix als originals, sinó que, perquè us feu una idea, tindrem algunes peces fetes per DDT Efectes Especials, que és aquesta empresa catalana que ha guanyat un Òscar i diversos premis Goya.
Sí, sol treballar per Guillermo del Toro, em sembla.
Exacte. Mm. Tindrem peces de Laberinto del Fauno i de Hellboy, per exemple, perquè es puguin veure. Tindrem també un Lego de Star Wars, bastant impressionant. Mm-hmm. Tindrem alguns diorames de Star Wars també, unes figuretes de Star Wars d'aquestes col·leccionables, que algunes són peces bueno, molt valuoses i molt curioses. En fi, que l'oferta, com et deia, és impressionant.
Sí, suposo que una mica també està lligat amb aquest acte paral·lel que no és ben bé del Saló relacionat amb Star Wars, que hi ha el dijous de la setmana vinent.
Sí.
A uns cinemes de Barcelona, que crec que...
Sí, de fet està coordinat amb el Saló, eh? O sigui, és un acte de Disney coordinat amb el Saló, i bueno, també serà important, no? Vull dir que la presència en aquest cas de Star Wars en el Saló en general, per l'estant que tingui Disney, per aquest event que es farà, i també perquè tindrem associacions de Star Wars, tindrem gent disfressada de personatges de Star Wars, i a l'exposició d'originals tindrem un apartat dedicat també a Star Wars.
Molt bé. Parlaves de ciència, Toni. Ens visitarà, per popularitat, jo crec que potser la gent no els hi sona el nom, David Salzberg.
Sí, correcte.
Però si els diem que és l'assessor científic de Big Bang Theory, això és una febre total, eh?
Sí, sí, que Toma vindrà, farà algunes activitats, donarà alguna xerrada, estarà present en una taula rodona, i home, jo crec que això doncs cridarà molt l'atenció, no? Crec que val molt la pena escoltar aquest home que bueno, que està assessorant una de aquestes darreres sèries, no? Que a més s'han fet darrerament bastant populars i a més que té molta relació amb els còmics.
Sí, sí, no, no, completament, perquè és que no sé si només fa assessor de ciència o també assessora en matèria de còmics els protagonistes o sèries.
El senyor Salzberg, pues, no ho sé, si és sobre matèria de còmics, no ho sé, però...
Ja li preguntarem.
Exacte, és el que anava a dir, hi haurà opció de preguntar-li.
Molt bé. Parlem, ostres, que bé, una quantitat de gent, anava a dir, parlem una mica dels convidats que teniu, però és que, ostres, és complicat, eh? Perquè sí, ve moltíssima gent. No sé si encara us heu guardat algun nom o hi ha algú així...
Home, no, en principi estan tots... són tots públics, així d'entrada. Uh-huh. ja tenim, en fi, estan confirmats, i home, ve moltíssima gent de molts països, no sé, clar, a vegades no està bé destacar, no?
No, però si vols te'ls destaco jo, per no comprometre.
Digues.
No, mira, més que res per veterania i per la gent que els pot conèixer més, no? Milo Manara, per exemple, no?
Correcte.
O Tim Sale.
Correcte.
Molt conegut. I Scott McCloud.
Sí, bueno, també estan el Jesús Luis García López, que és un espanyol que va anar molt jove a Sud-amèrica i que ha triomfat a DC Comics, o el Brian Talbot, un anglès que porta darrere seu una carrera també bastant impressionant, o el Frederick Peters, l'autor suís, el de Píldores Azules, que bueno, a mi em sembla que també és molt important.
Mm-hmm. Sí, sí. Home, Scott McCloud també és un nom... Més presenta la seva darrera obra, que ha tingut molt bona crítica.
Sí, sí, l'escultor. La veritat és que, bueno, jo l'he vista i és una obra força interessant a tots els nivells, i comptar amb la seva presència és un al·licient afegit, no? Perquè ell és un home que, això, no? Que, com tots sabem, no només fa molt bons còmics, sinó que a més és capaç de teoritzar, no? D'una manera molt intel·ligent i molt pedagògica sobre aquest mitjà.
Sí, sí, no, no, és... a més podríem dir això, el que has dit tu, un gran escriptor, també en aquest aspecte.
Ho és, correcte, correcte. I, bueno, hi ha molts altres autors, francesos, belgues, italians, nord-americans, el David Finch també vindrà. També venen els autors dels còmics d'Hora d'Aventures, que és una sèrie molt popular, també.
Sí, sí, tant i tant. Super, del canal Clan tot el dia l'estan fent.
Exacte. I, en fi, crec que a aquest nivell, doncs, també, en fi, la proposta és molt interessant.
Parlem una mica de les diferents exposicions, Toni, si et sembla bé, que podem trobar en el Saló.
Sí. Home, en total seran 20. Per tant, en fi...
Quasi res.
Quasi res. Hem parlat ja de còmics fantàstics. Tenim, evidentment, les quatre exposicions dedicades als guanyadors dels premis de l'any passat, o sigui, el Miguel Gallardo, a Los Crucos de la Zarda, Paco Roca, a Clara Soriano i Colmado Sánchez, i el Fanzine Arroz Negre. Tindrem també una exposició, dues exposicions de superherois, com fem sempre, preguntant a tothom, a Marvel i DC, que en aquest cas seran el Capità Amèrica i el Joker.
Sí.
Hi haurà un clàssic que compleix 75 anys, que és l'Spirit, del qual tindrem uns 40 originals de Will Eisner i també originals del Daniel Torres i el Jordi Bernet, que han dibuixat l'Spirit. Tindrem una exposició dedicada al Cifré, o sigui, al Guillermo Cifré, que és el popular creador del Reporter Tribulet, entre altres, i el seu fill, el Guillem Cifré, que va morir just mentre tenia lloc el Saló de l'any passat. Tindrem 20 i 30 originals de cadascun. Tindrem també una exposició molt curiosa dedicada a les autores dones d'historietes romàntiques i de fades durant el franquisme.
Un gènere molt conegut als Estats Units i aquí potser més desconegut, no?
Qui?
Aquest gènere, vull dir que als Estats Units sí que...
No, aquest gènere als Estats Units sí, el gènere romàntic als Estats Units va ser també bastant conegut als anys 50. Pensa que el Jack Kirby en va fer moltes historietes.
Sí, i John Romita, no?, que va començar
correcte,
dibuixant...
Exacte. I aquí aquesta exposició és bàsicament només exclusivament de les dones, no? Aleshores, bueno, hem seleccionat les que ens han semblat que han marcat més els estils i, bueno, crec que es veuran coses molt, molt curioses. Després també tenim altres exposicions, bueno, hi ha una per mi molt important, no?, dedicada al Jaume Peric.
Home, i tant. A més, és que el Jaume Peric té una cosa, no?, que van passant els anys i llegeixes encara les seves vinyetes i semblen escrites abans d'ahir.
Sí, és cert, i crec que valdrà molt la pena veure-la perquè, bueno, és una exposició que contindrem uns 80 acudits seus al llarg de tota la seva trajectòria i d'alguna manera és una mica també per reivindicar la seva figura i per recordar-la, no? Perquè moltes vegades quan algú com el Peric no està sent reeditat de manera corrent o habitual, doncs el que passa és que la gent se n'oblida, no? I, en fi, això és una pena.
No, i els que ja tenim una certa edat el recordem al Filipino,
clar, clar,
que et sortia a la tele i fent...
Clar, però la gent jove no el coneix tant, no? A veure
no.
Si a partir d'aquí es coneix més. Doncs sí. Bàsicament són aquestes les exposicions. Després també hi haurà altres exposicions portades per diverses entitats, com una que es diu Trànsits, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Història d'una idea de la Creu Roja, o Vinyetes Història del Còmic en Català del Servei de Normalització Lingüística. I a part d'això tindrem una altra exposició curiosa, que és una experiència molt maca, de Lyon BD, d'uns francesos, que es diu Web Trip 3, que són còmics basats en receptes culinàries. En fi, això, el total seran 20.
Estaran integrades també a mig dels estants, com normalment es fa?
Sí, estaran situades pràcticament totes a la planta baixa i estaran situades entre els estants, una mica com fem habitualment, sí.
Aquest any, bueno, ja expliquem, recordem als oients que cada any es convida un país en el Saló del Còmic. Aquest any és Argentina.
Sí, tindrem editorials argentines i, home, crec que està molt bé perquè recordem que Argentina té una riquesa importantíssima, no?, en el terreny de la historieta i s'han fet produït obres absolutament importants dintre la història del còmic i hi ha historietistes argentins que són dels millors, no?, de la historieta mundial. I, home, veurem una mica com està l'actualitat, no?, en la indústria d'aquest país.
En quant a les activitats, no sé si ens pots avançar alguna cosa, Toni, o encara no...
Home, tindrem... A veure, hi haurà dues sales d'actes. Com sempre, tindrem taules rodones, conferències, presentacions de novetats, etc. Hi haurà, evidentment, els horaris, les signatures, diguem-ne, dels autors, que estaran repartits per tots els estants. Tindrem una nova sala de tallers pedagògics, li hem dit, on hi haurà entitats com el Laboratori d'Aprenentatge Científic o Sputnik o Non-Stop Barcelona, que és el festival d'animació, que faran tallers oberts a tothom que vulgui participar. Estarà l'Escola Josso, evidentment, amb els seus tallers sobre còmics. En fi, i algunes més sorpreses, però això ja ho direm ja. A su debido tiempo.
Bueno, la gent que entri a la web de Ficomic i allà...
anirà veient tot el que hi ha.
Exacte, les diferents novetats que s'hi vagi trobant. Aquest any hi ha alguna cosa, Toni, que et faci especial il·lusió personalment, perquè ja m'imagino que ja és molta cosa que hagués pogut tirar endavant del Saló?
No sé què dir-te. És que són moltes coses, clar. Especial il·lusió, doncs, poder sí, em fa especial il·lusió l'exposició dels Cifré. Perquè el Guillem Cifré jo el coneixia i, bueno, a part de ser una excel·lent persona, era un autor molt personal, no? Un autor amb una obra molt, molt poètica i que encara tenia moltes coses per fer, no? I, bueno, ens va deixar i hem aprofitat una mica també, doncs, per recordar la figura del seu pare, no? Que també és una reivindicació d'alguna manera. I la veritat és que, bueno, aquesta mostra fa especial il·lusió. També tindrem una taula rodona en la que participaran els seus dos fills. I, en fi, que això és una qüestió a nivell personal que a mi m'agrada.
Uh-huh. Molt bé, doncs des d'aquí la recomanem que la gent vagi a aquesta taula rodona, perquè si més no promet ser emotiva.
Exacte.
Uh-huh. Molt bé. Aquest any, jo la veritat t'ho comentava abans, Toni, la quantitat de coses, d'activitats que dius, bueno, normalment allò dius, bueno, un dia al Saló i ho veus gairebé tot. Aquest any es pot fer complicat una mica ser a tot arreu, no?
Sí, el cert és que si vols gaudir de tot, jo crec que hauries de venir a primera hora, no? Entrar a les 10 a poder ser i possiblement no segur. T'has de passar tot el dia per veure-ho tot amb calma, per gaudir-ho, per anar a alguna conferència o taula rodona que t'interessi, per veure amb més deteniment alguna exposició, per participar en algun taller... En fi, és qüestió de prendre-s'ho amb calma i dedicar un dia, sense. Mm.
Quan us porta de temps això de preparar el Saló del Còmic? Perquè...
Home, es comença a preparar amb uns 6 mesos, no?, d'avançada, no? Evidentment els dos darrers o dos o tres mesos darrers són molt més intensos, però clar, porta mig any la preparació d'un saló, mig any, sense comptar que en quan acaba un saló d'alguna manera ja estàs començant a pensar en el següent, no? Vull dir, ja penses en els temes, en què pots fer. Vull dir que en realitat estàs pràcticament treballant tot l'any, però diguem-ne que de feina així més intensa doncs serien 6 mesos.
M'imagino que allò de l'exposició l'any passat de Còmics en Guerra la vau valorar molt positivament i per això una mica heu mantingut el format, no?
Sí, sí, la cert és que sempre dediquem una exposició temàtica, no? Un tema. La de Guerra va ser especial perquè, com que podíem gaudir de tot un palau, el Palau 1, doncs bé, aleshores aquesta va ser més gran i a més doncs donava la casualitat, o no, de que hi havia aniversaris, no?, de la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial i de la Guerra Civil Espanyola, no? Uh-huh. I això crec que es va aprofitar bé, i també del 1714, per suposat, no? Es va aprofitar bé i es va fer una macroexposició que era de 600 originals, sí, que no era una exposició, era com si féssim 10 exposicions en una.
Uh-huh. I en quant a... ho dic perquè cada vegada en el Saló del Còmic es veu un públic més divers i cada vegada també més familiar. Sí. No sé si pel públic més familiar teniu també pensades, sí, activitats específiques.
Sí. Sí, a part d'aquests tallers dels que t'he parlat, que estan pensats també per nens i joves, i també els tallers de còmic, doncs tindrem un espai per nens més petits, un espai que li hem dit Doraemon i Shin-chan, on hi haurà tota una sèrie d'activitats i els pares poden deixar i els nens, que estaran ben cuidats i a més fent moltes coses. I també hi haurà un espai dedicat als videojocs, de fet dos, un de PlayStation i un de Nintendo.
Que ningú s'enfadi.
Exacte, que ningú s'enfadi. I bueno, allà es presentaran algunes de les novetats dels videojocs, es podran practicar uns quants videojocs, en fi, sí, crec que l'oferta també és hem de pensar en tothom, perquè com tu dius, hi ha un públic familiar, no?, sobretot dissabte i diumenge, això és molt evident, no? Vull dir, és allò del còmic. Clar, no és un saló pensat per tothom. Vull dir, què vol dir? Que evidentment ho ha de ser pels professionals de la historieta, però també pels lectors i pels no lectors, vull dir, per la gent que es pugui apropar perquè en un moment donat, bueno, li cridi l'atenció a algun tema o sàpiga que pot, això, el que dèiem abans, passar-se tot el dia fent coses.
Uh-huh. Per acabar, una pregunta, aquesta ja te la faig més a nivell personal com a fan de la pel·lícula de Los Vengadores. Tindrem alguna cosa, algun estant, ja que quedaran pocs dies perquè s'estreni la segona pel·lícula?
podrem veure algun tràiler de la segona pel·lícula, i bueno, a part d'això, evidentment, en l'exposició dedicada al Capitán Amèrica podem veure uns quants originals, diguem-ne, de la sèrie dels Vengadores, clar.
Molt bé. Doncs, Toni, amb això t'acomiadem, amb moltes ganes ja de que arribi la setmana vinent i poder ja començar a tastar el que és el 33 Saló del Còmic de Barcelona.
Molt bé, doncs escolta, que espero que ens veiem allà i que el gaudim tots.
I tant, una forta abraçada i a veure si ens podem trobar i saludar.
Igualment, cuideu-vos molt.
Igualment, que venen dies de feina.
Sí, ja ho crec, ja estem en ello. Ja.
Una forta abraçada, Toni, adéu.
Igualment, adéu. Adéu.
I nosaltres canviem de tema, deixem el Saló del Còmic de banda i anem per les xafarderies de Hollywood.
Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood.
Quan vulguis, Marta.
Doncs començo amb una defunció, em sap greu.
Oi.
No és un actor de primera línia, que potser molts de vosaltres no... Però el nom no l'identificareu, però
tothom
sí...
Tothom que el vegi sí que l'identificarà.
Sí.
Perquè és aquell actor que l'has vist a tot arreu.
Tu ja saps qui és.
Sí, sí, sí.
Doncs ha mort en Geoffrey Lewis, que va fer molts papers Clint Eastwood, per exemple, les seves pel·lícules, i a televisió als anys 60, 70 i 80. És un home...
Va sortir a totes les sèries.
Sí, que sortia a totes les sèries de televisió. No les enumeraré, si voleu podeu... Google és fantàstic, o si us agrada un altre cercador, endavant. El Google Geo, no? I Google Geo, i sabreu qui és. És el pare també de Juliette Lewis, que és actriu, i de 9 nens més. Bueno, de 9 fills i filles més. Va tenir 10 fills.
Uh-huh.
En Geoffrey Lewis ha mort als 79 anys per causes naturals a la seva casa de Woodland Hills a Califòrnia aquesta setmana, el 7 d'abril, i bé, suposo que haurà estat acompanyat de tota la seva família. Només com a anècdota, que la seva filla, la Juliette Lewis, amb 14 anys ja va demanar l'emancipació i li van atorgar. De fet, els pares la van animar, perquè ella ja feia d'actriu de molt petitona i tenia uns ingressos, i ella volia administrar-se els seus ingressos. Llavors es va haver d'emancipar dels seus pares.
Uh-huh.
I sí, sí. Com que eren 10,
no, potser no hi ha problema.
10, però en aquella època segurament ja eren uns quants.
A més,
no?
També doncs... ha estat cantant, Julia Louis, tenia un grup de música. I...
Jo crec que la veig molt arriada i... Sí, no. I en 14 anys ja va dir, sabeu què, que m'emancipo i jo amb els meus ingressos ja m'aniré fent, no? En fi, que... Res, espero que l'amor hagi estat plàcida dins de tot i molts ànims a la família. Què més? Us parlava del primer capítol de la setena temporada i última de Mad Men, que jo ja estic...
Bueno, primer de la segona part de la setena temporada, per tant seria
el que... Primer de la segona part de la setena temporada, que ja és l'última tongada de capítols de Mad Men, eh?
Sí, sí, ens en queden 7 i ja està, s'acaba.
Ai, quina llàstima. Però jo estic amb moltes ganes de veure'l, eh? Doncs hi ha una escena, per la gent que ja l'ha vista, perquè s'ha fet una premiere i tal, hi ha una escena que surt una actriu jove, guapíssima, espectacular, atractiva, sexy, i no és Dakota Johnson, que es diu Rainey Qualley.
Uh-huh.
Rainey Qualley és la filla, una de la filla...
Va fer la broma, però... De Qualley és filla?
Ostres... Molt bé, Ignasi.
Va, ja està, ja l'he fet.
És la filla gran d'Andy McDowell.
Ah, molt bé.
Sí, sí. És guapíssima. Surt, diguéssim que aquest és el paper una mica del seu debut una mica més seriós en un paper de televisió.
Mm.
Surt amb una escena, no sé ben bé de què fa ella, només vestida amb un abric de pells. Està en una habitació amb el personatge que fa en John Hamm. Val? I ella està nerviosa i diu, no havia portat mai una pell abans, i ell li diu, això no és pell, maca, això és un abric de xinxilla i costa $15,000. 15.000 dòlars dels anys 60, eh?
Sí, sí.
Ens situem. I diu, com t'ha quedat el cos? Així, no? Com te fa sentir això? I diu, nerviosa. I ell li diu, se suposa que no has de parlar. Fantàstic. Hem recuperat. Veiem que l'actor continua en la mateixa línia.
Jo el trobaré a faltar, eh? Jo el trobaré a faltar. Jo t'ho dic.
És un home dels 60 i això és el que toca. Dir a les dones que no parlin, beure alcohol a les 10 del matí. I bé, tot això és un càsting. Em penso que ella es presenta un càsting per un anunci i tot això està en Ted, en Pete i no sé qui més mirant. No sé si... És una situació d'aquelles tenses que manment els agrada, no? Sexuals.
Sí, sí, sí. Ens encanta.
Ens encanta. Doncs també és cantant de country aquesta noia.
Ah.
Ho fa tot. És model, perquè té un cos ideal, eh? Bé, doncs aquest és el primer paper així una mica seriós. Suposo que la començarem a veure segons com ho faci en més papers, televisió, el que sigui. Molt bé. Les actrius, canviant de tema, els hi costa admetre que se sotmeten a cirurgia estètica, però en canvi estan molt tranquil·les quan diuen que s'han operat el nas perquè té el tabic desviat.
És l'excusa, no?
Bueno, o també és veritat que
sí,
hi ha molta
sí,
gent
no?
que hi passa per quiròfan perquè no te deixa respirar o no dorms bé o coses d'aquestes. Així que una de les que ha admès això és Jennifer Aniston o Cameron Diaz, en fi, moltes celebritats que suposadament doncs, tenien problemes nasals i s'han operat el tabic.
I ara tenen un nas més rodó.
I tenen un nas més bonic, la veritat, els ha quedat més bonic. Home, ja que s'hi posa el cirurgià, doncs fem-ho bé, ja està. Què més? Emma Stone i Andrew Garfield. Aquests dos hi han rumors... Però jo no els hi donaria molta importància. Ja sé que és la notícia que dono, eh? Però...
Ara t'anava a dir, doncs no la donguis.
No, sí, perquè porten una temporada, ja ho havia dit, que no se'ls veu junts en presentacions, en premiers, en estrenes, en sopars d'aquests benèfics, no? O sopars de gala, que hi ha d'anar. De fet, l'últim sopar que se'ls va veure junts va ser un d'homenatge a la pel·lícula Birdman, que es va fer el 5 de gener. En què ell va aparèixer amb una barba de hipster així tota prominent i la va acompanyar a la Emma Stone, que ella estava nominada nominada als Oscars, nominada als Globus, en fi. Ha estat un bon any per ella de premis, però sentimentalment sembla que està una mica fred aquest any. Ell està a Taiwan rodant una pel·lícula i ella amb una altra està per aquí, diguéssim, als Estats Units, bueno, per aquí no, allà als Estats Units, rodant amb en Woody Allen i amb la pel·lícula Aloha amb Cameron Crowe i Bradley Cooper del seu coprotagonista. En fi, en Garfield està amb Martin Scorsese en Silence i fa temps que no coincideixen en geogràficament, o sigui que gent propera a la parella diu, sí que és veritat que la cosa està una mica freda, però és que clar, és que no estan ni en el mateix, o sigui...
És la vida de l'actor, un dia aquí,
l'altre
allà... És
que no coincideixen físicament, diguéssim, no? I la relació després de 3 anys s'està refredant, però tindrem esperança, perquè fan una parella fantàstica, a mi m'agraden molt, i jo crec que això és temporal, que quan acabin quan ara sigui estiu i normalment a l'estiu tenen un temps de relax els actors... i les actrius es puguin retrobar. Ashton Kutcher i Mila Kunis sí que s'han retrobat després d'haver tingut la seva nena a l'octubre. Intenten passar temps junts. Suposo que deuen tenir com un staff a casa que els hi cuida la nena i la casa i tot plegat. I han sortit per veure l'opening day, bueno, el dia d'estrena, l'obertura de la lliga, diguéssim, amb els Dodgers, perquè Ashton Kutcher és dels Dodgers. És el dia blau, diuen, no? Perquè van de blau i tots. I estaven molt contents i animats i s'han fet selfies i les han penjat al Facebook. L'Aston Kutcher les ha penjat al Facebook. A més, anaven amb uns col·legues i se'ls veu doncs, fer cares. A l'Aston Kutcher li agrada molt, això. De fet,
sí, fer el burro, sí, sí, és el
sí.
seu.
De fet, és que hi ha una foto que fa així cara que m'ha recordat els seus papers de còmic, no? De comèdia aquella
col·lega,
juvenil.
Col·lega, on està mi cotxe?
Sí,
i coses aquestes.
Sí, sí, sí. I amb els seus col·legues allà, no? Fent la... En fi, molt, molt catxondos, molt, molt naturals semblaven. I res, buscant temps, suposo, per passar junts.
Molt bé.
I ja vaig acabant, perquè a la Nicole Kidman li ha caigut un xàfec al cim. Resulta que és la imatge de la companyia aèria Etihad Airways, propietat dels Emirats Àrabs, que molt bé, les dones no les tracta, diguéssim, no? El govern hi ha una política no massa a favor de les dones. I l'associació de assistents de vol, assistents i assistentes, li han fet una declaració, li han posat una declaració que li diu: si us plau, Nicole, després del bonic discurs que vas fer en el Dia de la Dona, per què estàs posant la cara i el cos, perquè surt tot ella amb un avió de luxe, per una empresa que se sap que discrimina les dones, fa fora dones embarassades i que les separa dels homes, les confina, diguéssim, dels homes, no? Ella no ha contestat i estan esperant que faci un pas, però jo no crec que es faci enrere, per assumir, suposo, per el bitllets que li han pagat a aquesta companyia, en fi. I res, Lindsay Lohan, que ràpidament viu a Londres, està al teatre Broadway, està molt bé, rehabilitada.
Doncs ja està, excusa per anar a Londres al teatre a veure Lindsay Lohan.
Espit de plou.
Doncs allà, ostres, tu, ja tardo, ja t'ho dic.
I ara el que busca és un home, no sé, Ignasi.
Mira, ja podem anar, de passada.
De tota manera, te diré que busca un home de negocis.
Ja, pues, amb això ho té clar. Puc anar al backstage, a veure que ens firmi alguna cosa. Molt bé, vinga, canviem de tema i anem a parlar d'una pel·lícula que s'estrenava fa un parell de setmanes, Cenicienta. I anirem bastant rapidets, eh? Tenim encara coses que explicar abans d'acabar. Cenicienta és una adaptació del clàssic, de la versió francesa, no dels Grimms, feta de dalt a baix, tal qual, tal com ho va fer la pel·lícula de Disney de dibuixos dels anys 50. És això, punt. No li busqueu més històries. Kenneth Branagh l'ha fet amb la seva cosa que normalment... A veure, és una pel·lícula que està bé. A veure, no és una actualització. Avui en dia estan molt de moda les actualitzacions, però és una pel·lícula senzilla en aquest aspecte.
A mi no m'ha agradat, però bé, ja està. Perquè és a la... Bueno, jo crec que en els temps que corren, tornar a fer el clàssic... Ara, t'haig de dir que és veritat, a les nenes que estaven a la sala els va encantar. Però, bueno, repeteix els patrons femenins i tal, que...
És que no pretén altra cosa.
Ja, bé, però tu li dius actualitzacions, jo li dic reversions, perquè, a més, és cert, és el... Això no, potser, clar, no tothom ho sap, que el conte original no era tan, anava a dir, pastós.
No, a veure, és que el conte original té molts anys.
Tan dolç, tan endolcit, tan, no, el món de Rosa, i tot està bé el que acaba bé i ja està, no?
Bueno, és un conte d'aquest que ha passat en tantes generacions, hi ha hagut tantes versions que una mica cadascú se l'agafa com vol.
Jo t'he dit que jo el veig, aquesta pel·lícula, amb 10 anys, i a mi em cau la bava, m'apassiona, és clar que sí. El que passa que ara veig que, bueno...
Doncs mira, què vols que et digui? Jo trobo que és millor que Malèfica o Into the Woods, que eren versions, reinterpretacions, que no acabaven de fer-ho bé. Com a mínim aquí
a mi
es manté fidel al clàssic i ja està.
Hi ha una part que m'agrada força.
Sí,
és
fins al final.
Que s'han...
Quan comença a innovar, és quan la caga, per mi, eh?
No, és que tampoc hi ha falta de pressupost, en fi, hi ha moltes coses. Mm. Aquesta no hi ha falta de pressupost, és tot com un gran pastís.
No, hi ha diners allà, hi ha diners. Bé, i per acabar una mica amb les crítiques, només comentar la pel·lícula Convicto, és un drama de presons que té una part que és gairebé tota la pel·lícula, que és bastant documental, molt realista, sobre la vida a la presó d'una persona que només coneix la violència i la ira, que es troba amb el seu pare, que també està tancat en aquella presó, i la part final és una mica més pel·liculera, si li voleu dir, és una mica més cinematogràfica, més història de ficció, però està bé, la pel·lícula està bé, sobretot és una pel·li d'actors, els actors ho fan molt bé, retraten molt bé la vida de presons, és un tipus de cinema que personalment no m'entusiasma massa, però aquesta pel·lícula se li ha de reconèixer que està bé, tant els tres actors que hi ha, tant el Jack O'Connell com el Rupert Friend i l'actor que fa de pare, el Ben Mendelsohn, la veritat és que tots tres ho fan estupendo, ja només per les interpretacions val la pena aquesta pel·lícula. I abans d'acabar, anem a parlar d'una sèrie.
Sèries en obert als 40 minuts.
S'estrenava aquesta sèrie fa un parell de setmanes, iZombie, que recordem que està basada en un còmic de Chris Robertson i Michael Allred, aquest senyor que fa aquests dibuixos així tan pop. I mira, a mi el que més m'ha agradat és els títols de crèdit, que és el que més recorden en el còmic. La sèrie, jo la veritat és que no he llegit el còmic i la gent que l'ha llegit l'ha criticat bastant perquè diuen que és poc fidel. Però si no t'has llegit el còmic, bé, està bé, és entretinguda. De fet, m'ha recordat a Verónica Mars, és a dir, té un punt Verónica Mars, així una jove detectiu investigadora que en aquest cas doncs, és una zombi que menjant el cervell de la gent que té el dipòsit de cadàvers pot esbrinar com s'ha produït un assassinat. Per qui pot ser la part més feble de la història, que no deixa de ser un procedimental, o sigui, m'ho veig a venir, el cas de cada setmana. I són d'aquestes sèries que dius, bueno, avui en dia els procedimentals, bueno, almenys a mi personalment no m'acaben d'agradar, malgrat que sí que té coses que trobo força atractives. La mateixa protagonista, per exemple, que trobo fa molt bé. No sé, és una mica una barreja de moltes coses, no? Aquella del zombi adolescente, Verónica Mars, bueno, agafa una mica d'aquí, una mica d'allà, però jo ho desconec, però ho he llegit que envers el material original, doncs, que no té massa a veure, a banda de la idea principal. Tu, Marta, t'ha agradat?
Sí, és entretinguda, però és això. Jo crec que no serà tan procedimental, eh? Jo crec que farà algun canvi, perquè ara és una presentació també de personatges. M'agrada aquesta estètica pop que tu li poses perquè barreja el dibuix de còmic, no? Allò que fan, que també ho hem vist, eh? Ja,
sí,
que
sí,
del
sí.
Dibuix passa a la persona real, al personatge real. I ella és una protagonista molt atraient, perquè fa un canvi radical a la seva vida. És una noia dolça, intel·ligent, gens competitiva, resolutiva, que, bueno, es converteix en zombi per coses de l'atzar, diguéssim, que tampoc s'explica massa.
Sí,
hi ha un brot zombi i no s'explica massa.
Això és el que, en teoria, hi ha el que serà procedimental, i l'argument que s'anirà allargant al llarg de la temporada
bé,
serà una mica com
bé.
Es va convertir, no?
Sí, jo crec que està bé, que hi haurà aquestes dues línies. De fet, al segon capítol ja s'avançava que un d'aquells, de fet, el que el va traspassar el virus, encomanar el virus, serà el protagonista del següent capítol.
Bueno, la trama anirà continuant.
I llavors
ja
té un company a la morgue que és un tipus que ja hem vist en moltes pel·lícules, tipus curiós.
Venir el policia negre graciós també. O sigui,
sí,
són
sí.
Una mica tòpics,
bueno,
aquests personatges.
Però tot junt fa sí. Una combinació bé, que és entretinguda i que esperes passar-t'ho bé. Jo no espero més.
No, com a mínim la sèrie no té gran cosa, no serà molt original, però sí que entreté, no se li pot negar. Com, per exemple, no es pot negar que se'ns ha acabat el temps i que hem d'acabar el programa. Quina pena.
Home, però Déu-n'hi-do, hem donat molta teca, eh?
Sí,
jo
sí,
crec
sí,
que
sí.
No sé si la gent haurà apuntat tot el que vol veure al Saló del Còmic, perquè si no...
Ja, que ho vagin mirant a la web. Nosaltres ens acomiadem amb banda sonora de la pel·lícula The Guest, Annie, que encanta el tema Antonio. Música electrònica dels 80. Marta, ens retrobem la setmana vinent.
Doncs vinga, la setmana vinent.
Jo mateix també, l'Ignasi Rebat, m'acomiado. Fins la propera setmana. Ningú no és perfecte.